Radio Vilafranca.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Aquesta és la setmana de Sant Jordi i això estarà ben present aquests dies al Penedès en xarxa. S'acumulen els actes culturals i les presentacions de llibres d'autors locals i comarcals. Una de destacada ens porta fins a Olèrdola. I és que Josep Tort presenta aquest divendres al local nou de Moja la novel·la històrica Ermessenda, la comtessa mare. Anem fins a Canal 20 de nou amb el Raimon de Cara.
Així és, Sílvia, aquesta és una setmana carregada, farcida de novetats literàries d'autors locals com Josep Tort, que ens acompanya. Què tal? Molt bon dia, Josep.
Bon dia.
Presentes el segon lliurament d'una trilogia, en aquest cas dedicada a Ermessenda. La proposta que ens portes avui, que presentes aquesta setmana, és Ermessenda, la comtessa mare.
Correcte, correcte. El camí ja no és traïdor i fa un any exactament, ara serà per les beceroles de Sant Jordi, doncs vaig comentar quan vaig fer la presentació de la primera part de la trilogia que si tot anava bé, doncs em tornaria a presentar per Sant Jordi del següent any, doncs presentant la segona part d'aquesta trilogia, i així ens complim.
Això vol dir, doncs, que és un pla, molta planificació, diguem-ne, doncs perquè ja abans de posar-t'hi, doncs ja vas pensar, idear, doncs que hi hauria aquestes tres entregues que segueix la vida d'Ermessenda de manera cronològica, entenem.
Sí, correcte. Això és el que he anat comentant durant les presentacions que he fet del primer llibre. Quan vaig fer el Mir Geribert, una de les situacions que em vaig trobar va ser la necessitat d'empatitzar amb els personatges. No? Una vegada tractes d'empatitzar amb els personatges per fer la novel·la més pròxima, t'adones que és difícil saber qui és el bo i qui és el dolent. I a partir d'aquí doncs, vaig decidir fer la mateixa història, on evidentment hi ha un període cronològic més ampli, per exemple, en el tema de l'Ermessenda, la mateixa doncs, vista des de tres punts de vista diferents. No? En aquest cas, primer va ser la del Mir Geribert, i en aquest cas tocaria la d'Ermessenda. Què ha passat amb l'Ermessenda? Doncs que jo també he evolucionat com a escriptor, jo també la història ha evolucionat, la percepció arqueològica també ha evolucionat, i el període d'Ermessenda de Carcassona també és molt més ampli que el del Mir Geribert, on hi ha molta més documentació. Que ha produït aquesta situació? Que el que s'havia de ser la segona part del Mir Geribert s'ha convertit en una trilogia.
Una trilogia, insistim, la primera dedicada a quan l'Ermessenda de Carcassona arriba a Barcelona.
Correcte, hi ha tres períodes, eh? Hi ha tres períodes que el llibre pràcticament són les que marca. El primer període estaríem parlant de l'Ermessenda de Carcassona, la relació amb el seu marit, la relació amb el marit i les primeres relacions des del punt de vista amb el seu fill. La segona se centra pràcticament en la vida de son fill i hi ha els primers moments de govern del seu net. I la tercera, doncs, el que suposarà doncs, serà els últims 20 anys de vida de l'Ermessenda de Carcassona, les seves relacions amb el seu net i les conseqüències de tot plegat. No?
Una Ermessenda que passa per ser la dona més poder de l'època medieval a Catalunya i segurament de la història del país? O és molt arriscat i exagerat dir-ho així?
El que primer hauríem d'entendre és que en aquells moments Catalunya en si no existeix. No? Estem parlant de comtats catalans. Però sí que no podríem arribar a entendre la història de Catalunya sense un personatge com aquest. No? Una dona que governi gairebé més de 65 anys de la seva vida al costat del seu marit, al costat del seu fill, al costat del seu net...
O tutelant.
Sí, sí, evidentment. El que fa, doncs, ella és governar, podem dir, durant 65 anys en un món que estem parlant de l'alta de mitjana, en un món d'homes on es guerreja, on impera la llei del més fort, doncs diu molt d'aquest personatge, no? Diu que és tremendament atractiu quan tu vas investigant sobre ell i vas rascant una miqueta de la documentació o sobre el que vol dir aquella documentació, t'adones que aquest personatge doncs, se les va veure i se les va tenir amb molta gent, però que va tindre la capacitat d'envoltar-se de consellers especials que la van fer que estigués al capdavant de la política dels comtats catalans.
Comentaves abans que has volgut doncs, apropar-te a un període històric des de diferents perspectives, des de diferents òptiques. Jo no sé si això també implica reivindicar la mirada de la pròpia Ermessenda. No ha estat ben tractada.
Sí, jo considero que és una època que no ha estat ben tractada des del punt de vista que sembla que no hagi interessat. Ens anem a altres espais del món i d'una petita cosa en fan un mite, un centre exponencial per visites turístiques. Aquí, en canvi, doncs, quan descobreixo Mir Geribert, sí que és veritat que, com la Rosa Lluch, que és la persona que vindrà a presentar, ella ha fet la tesis del Mir Geribert, sí que hi ha persones que han parlat d'ell. Però és un personatge que passa una mica per sobre, no? I de l'Ermessenda de Carcassona sí que és veritat que tenia alguna cosa, però t'adones que no hi ha res novel·lat, que podria ser uns personatges tan rics i que poden donar tant de sí, i que doncs, tant el Penedès com a Girona, com els territoris catalans, podria donar un pes específic i potenciar tant l'espai turístic com l'espai cultural, doncs et dona la sensació de que no estan prou explotats.
Però en el cas de Mir Geribert no, però sí, Ermessenda té una sèrie, ja es va fer.
Correcte, és una sèrie que es va fer, que, bueno, doncs, si hagués estat més extensa, segurament hagués estat molt més ben feta, per dir d'alguna manera.
Que en un altre context cultural potser tindria moltes més sèries, molta producció cultural, pel·lícules...
Evidentment, doncs, si va ser una sèrie, posem, per exemple, que no ho recordo, de 8 capítols, segurament ara estaria parlant de la tercera temporada de la sèrie, no? Perquè és un personatge amb unes possibilitats tremendes, no? I, a més, a part de ser històric, i que va marcar aquell període dintre els comtats catalans. És el que he comentat abans, sense ella no es podríem entendre la Catalunya amb la qual vivim ara.
I amb un registre més personal, que et porta en tu a interessar-te pel personatge, per l'època, i a fer aquests llibres?
A mi el final que em porta això és m'agrada la història, però a més m'agrada el meu territori, m'estimo el meu municipi, m'agrada doncs, passejar pels meus carrers. A vegades, ja ho he comentat abans, anem a buscar coses molt lluny quan a prop les tenim ben al costat, ben a tocar, no? I quan doncs, t'interesses per la història del teu municipi i tractes de buscar coses que t'atraiguin i descobreixes un personatge tan ric com el Mir Geribert, això simplement et fa rascar. I una vegada rasques, d'aquí el Mir Geribert et porta a trobar l'Ermessenda de Carcassona, et porta a trobar el Ramon Berenguer, et porta a trobar l'Abat Oliva, et porta a trobar el Sonifred Llobet, personatges que doncs, tenen una importància cabdal a la història dels comtats catalans i a la història del mateix municipi.
Hauríem de fer, entenc, la precisió de gènere, de que estem davant de llibres de novel·la històrica, tot i que el que s'hi recull, els fets, els esdeveniments, tenen un fonament històric.
Evidentment, sempre el que faig és això, i és el que m'agrada fer. O sigui, els meus llibres estan basats en fets reals, en la documentació tal i com està escrita. La documentació diu el que diu, això és impepinable. Tots sabem que la documentació l'escriuen els guanyadors i, per tant, i els grans propietaris, i, per tant, doncs, es compren cap a casa. Però a partir d'aquí, el que faig jo doncs, és interpretar els espais que hi ha en altres documents. Sí que la interpretació podria donar-se en una direcció o una altra, per això les novel·les aquestes estan fetes des de tres punts de vista, però tanmateix tot són fets reals, tot està basat en la documentació real que hi ha dels personatges reals, i després utilitzo els personatges doncs, ficticis perquè puguin narrar aquests esdeveniments entre els personatges reals.
Comentàvem el primer volum d'aquesta trilogia, Ermessenda, el tresor de Carcassona, els primers anys de la seva vida. Després aquest segon, que entenem que ja és el moment en què doncs, exerceix el poder, hi haurà el tercer moment, ja l'has situat, no?
Sí, sí,
la
tercera novel·la està feta, evidentment, aquest moment la tinc en procés de correcció, l'estic corregint, estic polint petits detalls, sempre quan tornes a llegir la novel·la t'adones que ho podries escriure d'aquesta altra manera, ho podries dir d'aquesta altra manera, i bueno, ara estic fent una última polida. L'objectiu continua sent doncs, tornar a amenaçar la gent, que si tot va bé, doncs, per l'abril de l'any que ve, podríem tornar a tenir la tercera part, no?
Un llibre editat per Edicions i Propostes Culturals Andana, com va ser el primer llibre que vas editar, la primera novel·la, dedicada a Mir Geribert, ja fa 12 anys.
Sí, evidentment, agrair al Ramon Nadal que sempre, doncs, sempre que li he presentat aquestes propostes doncs han estat ben rebudes, no? I sempre he tingut el seu suport per tirar endavant aquests projectes, que de vegades doncs, dona la sensació que publicar un llibre és més complicat del que ens sembla tots plegats, no? I gràcies al seu suport doncs, això ha pogut veure la llum.
I el primer dels tres llibres dedicat a Ermessenda, que es va presentar fa just un any, i la presentació, l'acte de presentació d'aquest Ermessenda, la comtessa mare, que s'ha programat aquest divendres 21 d'abril a 2:15 de la tarda, local 9 de Moja, a casa.
Sí, al final acabo escombrant cap a casa, no? La veritat és que em feia molta il·lusió ja, per exemple, el Mir Geribert, com que m'havia coincidit en període d'alcaldia i totes les històries, doncs vam decidir, per no barrejar temes, no presentar-lo al municipi d'Olàrdola, ja ho faria més endavant. I això va quedar una mica penjat, no? Doncs ara em feia il·lusió, doncs, precisament, l'Armacenda, doncs, presentar-la, això que hem dit, a casa, no? I entre les persones, doncs, que els veïns, que som els que ens veiem cada dia. I, bueno, després, veient l'èxit que va tenir, doncs, la presentació de la del primer, doncs, hem optat per repetir. Agrair que la primera presentació, doncs, van venir el Bienve Moya i el Xavi Esteve i van fer unes explicacions, doncs, sobre la novel·la i sobre el personatge. I aquesta vegada, doncs, que m'acompanyarà la Rosa Lluc, que ja ho va fer la primera vegada amb el Mir Geribert, que és la professora catedràtica de la Universitat de Barcelona, que, doncs, evidentment, és un pou de sabidoria d'aquesta època i que, a més, va fer la tesis del Mir Geribert.
Si el Josep Tor ha pogut fer aquest desplegament, aquesta dedicació d'energia, d'esforç a elaborar aquestes novel·les, és perquè entenem que disposa de més temps. Abans de fer referència a la seva època, a la primera línia de la política municipal, va ser alcalde d'Olèrdola durant 12 anys, i ara disposa de més temps per fer aquestes coses.
Això del temps és una mica relatiu, no? Perquè no te'n dones compte, el temps passa i sempre estàs ocupat, fent coses. Sí que, evidentment, donaria la sensació que després d'un període, d'una etapa, doncs, que et genera molts esforços i molta dedicació, una vegada estàs, bueno, per circumstàncies de la vida, t'has quedat sense feina, i circumstàncies de la vida, doncs ja no estàs al capdavant d'un càrrec polític, doncs hagis de tenir molt més temps. Però, evidentment, el que m'he dono és que no, potser no és la meva situació, no? Perquè t'embarques en diferents projectes nous que potser et complementen coses que en el seu moment no vas poder fer. I en aquest cas, doncs, ara estic aprofitant aquest temps que tinc, doncs, perquè puguin veure la llum aquests projectes que tenia, doncs, una miqueta, doncs, deixats de la mà, no?
Ara està revisant el tercer llibre d'Armacenda i no sé si hi haurà, com has anunciat també, una altra visió, la del Ramon Berenguer I. Hi ha aquesta voluntat?
És el que t'estava comentant ara, projectes d'aquests començats i potser tancats en un calaix, n'hi ha diversos, no tan sols seria el Ramon Berenguer. Aquests perquè, doncs, era un repte que m'havia plantejat en el seu moment i que, doncs, vaig tardar 10 anys per treure el primer d'Armacenda des de que vaig fer el Mir Geribert, no? El temps que tu comentaves, doncs, a vegades no t'impedeix fer altres coses, la relació de parella, els fills, vull dir, doncs, hi ha coses que perquè les prioritzes per davant d'altres, no? A partir d'aquí, doncs, tal com deia, tinc altres projectes dintre els calaixos, dintre les taules, que m'agradaria, doncs, que algun dia, doncs, treure'ls una miqueta a la pols i tornar-los a posar en solfa. Tanmateix ja ho veurem. Ara, potser, una vegada que acaba la trilogia de l'Armacenda, doncs potser haurem de fer una petita parada i fer alguna reflexió. Sí que és cert que, tal com he dit abans, doncs, la idea era plantejar una tercera part del Mir Geribert, que en aquest cas seria la vida del personatge Ramon Berenguer, que és el tercer personatge aquí que podríem dir que és en discòrdia, no? I m'agradaria fer-ho, sí, però potser és el que tinc en aquests moments més verd.
Parlava, doncs, d'aquesta implicació, de la dedicació a projectes, en aquest cas personals, de redacció de llibres, però també participa en Josep Tor en projectes d'activitat col·lectiva, de dinamització associativa, com, per exemple, un espai que reuneix autors penedesencs, que porta per nom precisament Col·lectiu Mir Geribert.
Sí, això va ser un projecte que fa bastant de temps, o quan, en època de pandèmia, segurament, doncs es va començar a parlar amb el Bienve Moya, amb el Jordi Romeu, i, bueno, des del primer moment, ells, que van tirar molt del carro, van decidir que era necessari, doncs, fer aquest projecte. Per això també es van fer una miqueta les jornades de Mir Geribert, per donar a conèixer el personatge, perquè, doncs, amb la idea d'aquesta de crear territori, de crear un mite, d'una identitat pròpia. I penso que ens n'hem sortit prou bé, perquè, doncs, la primera mostra del col·lectiu, la de presentació, diguéssim, de
a Vilanova?
A Vilanova, que, doncs, va ser molt concorreguda i crec que va ser un èxit tant de participació d'escriptors penedesencs com de, per donar-nos a conèixer a la premsa i a la gent que passava per allà, i com d'assistència de públic, que realment, doncs, ens va sobtar, no? I ens va agradar, evidentment.
I ha de continuar l'activitat amb mostres com la que es va fer a Vilanova.
I ara continua. continuar, evidentment el col·lectiu continua viu. Aquesta primera mostra va suposar un esforç col·lectiu important, però tanmateix això ara existeixen àmbits de col·laboració entre els mateixos escriptors, doncs, on ens donem suport amb diferents activitats que anem fent. I, evidentment, s'està preparant una segona part de la mostra, que potser, segurament no serà aquest any, però l'any vinent tindrem una possibilitat, i s'està buscant doncs, espais que puguin... Doncs, els espais necessaris per poder-la dur a terme. I segurament hi puc tractar d'anticipar que aquest espai pot ser Vilafranca. No?
Abans ha quedat molt clar doncs, que en Josep Tor ocupa molt el seu temps en fer coses també que tenen una projecció pública, més enllà de la seva època com a alcalde d'Olèrdola. De manera recent també, no fa pas massa setmanes, es va fer l'acte de presentació d'un llibre dedicat a la història del celler cooperatiu, que en va ser coautor en Josep Tor amb Raimon Soler.
Correcte, vull dir, també formem part d'un grup de recerca, el grup de recerca de l'Ateneu Mugenc, en el qual doncs, ens dediquem d'alguna manera a treure-li la pols a la història del poble, a la història del nostre municipi. És una altra manera de donar a conèixer tant els valors o les accions que van fer els nostres avantpassats, com posar en valor, també, valgui la redundància, doncs, a diferents espais del municipi. No? I això, aquesta vegada, doncs, amb la col·laboració del Raimon Soler, que d'aquí li tinc que agrair doncs, la gran feina que va fer, ens vam dedicar a explicar una miqueta el per què es va construir el nou sindicat, perquè no volíem fer un altre quadern com el que ja té el sindicat, amb els 75 anys d'aniversari, on t'explicava la seva construcció, on es narrava la col·laboració amb César Martinell per poder tirar endavant aquest edifici. El que nosaltres volíem explicar, per no tornar a repetir la mateixa història, era els antecedents que van portar a tirar endavant un projecte com aquest. No? I això ens ha comportat doncs, trobar unes informacions que ens han sorprès fins i tot a nosaltres, no? Tant amb el Raimon Soler, que és una persona especialitzada en la matèria i que domina molt aquest àmbit, com a mi mateix, no? De trobar documentació del 1890, on deia que hi havia un centre república federal al poble de Moja, o trobar documentació doncs, que ja hi havia un grup de rebessaires del poble que s'agrupava dins un sindicat i que tractava de buscar les fórmules perquè doncs, les seves famílies poguessin subsistir més bé, em sembla absolutament fabulós. No? Et dona la mostra de que Moja era un poble, o és un poble molt actiu, i que el cooperativisme sempre ha estat al cap de moltes persones d'aquest poble.
I una possible interpretació és que l'Ateneu Mugenc actual és que recull aquesta herència, la continua, l'actualitza i desplega també moltíssima activitat. Aquest propi grup de recerca ha editat, ha impulsat les publicacions, per exemple, dedicades a l'escola republicana al nostre municipi, a recuperar la figura de l'alcalde republicà, també ha fet llibres de fotografies, també moltíssima activitat en un curt període de temps, en 5 anys, encara no, s'han editat una desena de publicacions.
Bueno, perquè tenim, de veritat és que tenim una colla de gent que tira molt i que té moltes ganes de fer coses, no? I això és interessant, trobar aquesta gent i simplement doncs, tractar de donar-los una empenta perquè puguin tirar endavant aquests projectes és brutal. Però jo no em quedaria tan sols amb això. L'Ateneu està, amb el tema de recerca, està fent un treball brutal, les coses com siguin, i doncs, les edicions d'aquests llibres n'és una mostra. Tanmateix, s'estan fent investigacions, tant per privat com per particulars, amb el sentit de que busquen o demanen informació a l'Ateneu respecte de persones que van morir a la guerra o situacions particulars. Però també val a dir que des del grup de l'Ateneu doncs, s'està omplint un espai sociocultural del poble on es munten una barbaritat d'activitats. Abans d'ahir teníem reunió i doncs, pràcticament cada cap de setmana hi ha una activitat. I són activitats que pràcticament són a demanda de la gent del poble i a demanda del soci. Vull dir, si la gent ens demana que fem unes activitats de cuina, doncs es fan unes activitats de cuina. Si la gent ens demana que fem una gimnàstica, doncs fem una gimnàstica. Si la gent ens demana que fem un ball, doncs fem un ball. I si la gent... Creiem des de l'àmbit cultural, des de l'àmbit sociocultural i des de l'àmbit, doncs, potser més d'investigació.
En aquest cas, insistim, tornem a l'inici, un acte de presentació que també ajuda a organitzar-lo el propi Ateneu Mugenc. Jo no sé si a l'hora de fixar, evidentment, en el calendari una presentació, sempre la primera pensada és Sant Jordi. Això suposa a vegades un risc. No sé si l'autor i participa en la decisió, perquè, clar, s'acumulen moltes presentacions. Això suposo que té factors positius, però potser d'altres que no ho són tant per l'acumulació de propostes.
És un risc i un avantatge. Vull dir, és un risc perquè competeixes amb molt de producte, molta gent doncs, que també presenta. Clar, aquests dies, tal com dèiem, dins el col·lectiu doncs, tothom està fent presentacions i és difícil doncs, poder acompanyar en qualsevol d'aquestes presentacions a un altre company, no? Això és absolutament comprensible i doncs, això és el que ens fa més rics, no? Que hi hagi moltes publicacions perquè després la gent pugui escollir. I l'avantatge, evidentment, és que Sant Jordi, la tradició aquí a Catalunya, és de que tothom compri un llibre i que tothom li regali un llibre a la seva parella. Per tant, doncs, és l'avantatge. De les llibreries comentaven que es venia un 75-80% dels llibres que es venen a l'any.
Per tant, ja has de ser-hi.
Per tant, doncs, és la millor opció que pots plantejar-te allà. Sí, competirem amb gent, però bueno, jo penso que és absolutament interessant que i les paradetes que puguin haver per Sant Jordi, a les Rambles, a les llibreries, tinguin absolutament un ventall de totes les possibilitats i que la gent pugui escollir allò que consideri més oportú.
I entre les propostes per triar, remenar, escollir, comprar, hi ha aquest Armazenda, la Comtessa Mare, que es presenta, obra d'en Josep Tort, es presenta aquest mateix divendres a 7:45 del vespre, local 9, de Moja. Josep Tor, moltes gràcies per acompanyar-nos una vegada més, un any més, perquè tot just l'entrevista del primer lliurament d'Armazenda el van fer per Sant Jordi també fa un any i en principi l'emplacem a l'any que ve per la tercera entrega d'aquesta trilogia.
Moltes gràcies, així ho esperem.
Que vagi molt bé, fins la propera.
Fins la propera.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Maria. Sona molt bé, és Maria Creusa, i amb aquest masquenada ens portarà fins al flash informatiu de 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat al Penedès. Us parla Goretti Martínez. Parlar de la mort alleugereix el patiment tant per qui mor com pel seu entorn. La cinquena jornada d'ètica de l'Alt Penedès s'ha celebrat aquest divendres al Fòrum Verge Balaguer, organitzada pel Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf, el Consorci Sociosanitari Ricard Fortuny de Vilafranca, el Festival del Pensament Vilapensa i l'Associació Dret a Morir Dignament, amb el suport de la Societat Catalana de Bioètica. La jornada començava amb la presentació a càrrec de representants de l'organització i la benvinguda de la regidora de Salut de l'Ajuntament de Vilafranca, Anna Dobles. Continuava amb la conferència inaugural de la metgessa pediatra i directora de l'Institut Borja de Bioètica, Montse Esquerda, qui va començar la seva intervenció deixant clar que no parlar de la mort incrementa el patiment i, per tant, fer-ho contribueix a alleugerir-lo tant per qui mor com pel seu entorn. Esquerda va fer referència a un informe de la comissió de la prestigiosa revista mèdica The Lancet sobre el valor de la mort, on s'apunta, entre altres qüestions, que la mort és un procés relacional i espiritual més que un esdeveniment fisiològic, o que les converses i històries sobre la mort quotidiana, el morir i el dol han d'esdevenir freqüents. Llorenç del Penedès posa reductors de velocitat a 6 carrers. El consistori remarca que l'actuació ha de servir per millorar la seguretat. L'Ajuntament de Llorenç del Penedès està posant bandes reductores de velocitat en diferents carrers del municipi. L'objectiu, segons el consistori, és pacificar el trànsit i augmentar la seguretat dels vianants. Els reductors s'estan posant als carrers de Sant Llorenç, Camí de la Plana, Nou i Llevadora, a la carretera de l'Hostal i a l'avinguda de Lluís Companys. En alguns, per la seva llargada, s'han posat bandes en dos punts diferents. L'actuació va a càrrec de la brigada municipal amb un cost total en materials d'uns 2.800 euros. Unió de Pagesos denuncia l'entrada de camions amb vi de la Manxa al Penedès. Ahir a Vilafranca, 5 camions cisterna Transports Fèlix amb la seu a la Manxa, dedicats bàsicament al vi. Amb aquestes paraules denuncien des del perfil de Twitter d'Unió de Pagesos l'entrada d'aquests tràilers suposadament carregats de vi a territori penedesenc. El sindicat, en el mateix post, apunta que aquests vehicles tindrien presumptament com a destí cellers que podrien inscriure vi com a DO Penedès o DO Catalunya. Malgrat que Unió de Pagesos ha demanat acció a l'INCAVI, aquesta petició està a mans de l'autoritat competent en aquest àmbit, que en aquest cas seria la Secretaria General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Alimentàries. Sigui com sigui, segons fonts públiques, s'haurien iniciat alguns tràmits per donar resposta a la denúncia i determinar l'origen i destí d'aquests camions per identificar, sobretot, si hi ha hagut alguna irregularitat. I dijous es presenta a la Granada el llibre Converses a peu de vinya, de Maria Rosa Ferrer. Dijous 20 d'abril, a 8:15 del vespre, a la sala 1 d'octubre del Centre Cívic, tindrà lloc la presentació del llibre Converses a peu de vinya, de Maria Rosa Ferrer Galimany. Presentarà a l'acte la periodista Judit Benages i comptarà amb la presència de les viticultores i coprotagonistes del llibre, Dolors Roca, de la Granada, Helena Mir, també de la Granada, Helena Franc, de Vinyonet del Penedès, i Júlia Ràfols, del Rabato de Subirats.
Penedès en xarxa.
Ara passen 4:30 de 11:15 del matí. Amb aquest Per ningú dels Intana entomem aquesta segona part del magazín. Creuem el meridià i de seguida parlem de Catalan Wines.
tot va bé.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
El sector vitivinícola català té una nova eina de promoció i divulgació, tant nacional però sobretot internacional. És la web Catalan Wines. Us volem explicar què hi trobareu en aquesta nova pàgina web, a qui va dirigida i com anirà evolucionant. I ho farem en conversa amb Pol Oliva, cap de projectes de l'Incavi, que ens acompanya a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Benvingut, Pol.
Bon dia, bé. Gràcies.
I d'aquí a uns instants també sumarem la directora general de l'Incavi, l'Alba Balcells. Comencem explicant que aquesta web és nova de trinca, Pol, perquè es presentava fa poques setmanes a una fira molt important pel sector, com és la ProWine 2023 a Alemanya. Com va anar aquesta presentació? Quin feedback vau rebre?
Doncs la veritat és que n'estem molt contents de com va anar la presentació i de l'acollida que ha tingut la web, que tot just fa un mes que la tenim en funcionament. Vam poder presentar aquesta web en un context internacional, com sempre, no? Al costat del conjunt del sector present a la fira, un acte hi va haver una participació d'una trentena de cellers del país que ens van acompanyar en aquesta presentació pública i on la seva valoració inicial doncs, era molt positiva.
Ha estat una gestació llarga?
Sí, hi ha hagut molta feina darrere d'aquesta web, però amb la col·laboració dels diferents agents ha estat possible.
I en aquesta presentació a Alemanya, la ProWine, a qui anava pensada? Anava pensada al públic internacional que es reunia allà o també volíeu apropar el sector present, molt present en aquesta cita?
La presentació, igual que la pàgina web catalanwines.com, és una eina, es concep com una eina a disposició del servei per donar aquest marc per poder-nos explicar de forma conjunta tant a nivell nacional com a nivell internacional. És aquesta eina a disposició de sobretot dels cellers, però també de la resta d'agents del sector per poder explicar Catalunya com a regió vitivinícola. Per tant, com una eina a disposició del sector, el principal focus de presentació doncs, eren els propis cellers presents a la fira.
Es diu Catalan Wines, però no només està en anglès, no?
Exacte. La presentem en anglès, el nom no és casual, sinó que és fruit d'un estudi de cerques a internet, quins eren els conceptes que més es buscaven. Per tant, el nom no és casual, sinó que anem a buscar aquest públic internacional que s'interessa pel país, que s'interessa per les nostres vins, per donar-los tota aquesta informació que busquen, i és una web que tenim disponible actualment en català, castellà i anglès.
Hi ha intenció d'introduir-hi altres idiomes, no sé, el francès, l'idioma del vi?
La web està prevista per poder-se ampliar amb idiomes i, com diem, és una eina viva, és una eina que pot créixer, que està prevista per créixer, que ja estem treballant per fer créixer, i també amb idiomes, si responen doncs, a aquestes necessitats que té el sector i tant.
Clar, quan fa cerca, la paraula clau Catalan Wines és bona, però aquí darrere de Catalan Wines, aquest concepte de vins catalans, hi ha una complexitat tal que no haurà estat fàcil gestar aquesta web. Us expliquem una miqueta què hi trobareu, què té a hores d'ara. Anem pam a pams. Comencem amb la història, no? Una història que es remunta aquí al Penedès, a Font de la Canya.
Exacte, no? Els primers vestigis que tenim documentats actualment al país són aquestes llavors trobades a Font de la Canya, que ens daten doncs, una història vitivinícola de més de 2.700 anys al país. I comencem, òbviament, per aquí, perquè n'hem de parlar molt més de la nostra història i el nostre potencial. I el que hem fet amb el blog d'història, a la web, que creiem que era interessant poder-lo tindre i que agrair novament i de forma pública sempre al Vinseum, al Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, per tot l'acompanyament i suport que ens han fet amb aquest projecte i amb aquest apartat concret de la història, és a través de 12 fites, a través de 12 moments o 12 episodis, doncs fem aquest resum, aquesta síntesi del global de la història vitivinícola del país.
Dèiem que aquest apartat històric comença 2.700 anys enrere, amb aquestes llavors fossilitzades que s'han trobat a Avinyonet, a Font de la Canya, però hi ha diferents cites, com ens apuntava ara Pol Oliva, que fan referència a Roma, a Tàrraco, als monestirs, que han estat un centre tan important i clau per la vitivinicultura catalana, a les olles del cònsol. Són moments que, deies, heu escollit en col·laboració amb Vinseum?
Exacte. Aquest apartat s'ha treballat en col·laboració amb el Vinseum i no ha sigut fàcil doncs, poder fer aquesta selecció. Ells en poden parlar molt més amb més detall del que puc aportar jo, però, òbviament, doncs, fet una síntesi de 2.700 anys amb 10, 12 apartats, doncs no és fàcil i símptoma i sinònim de la riquesa i la complexitat de la nostra història.
Que no s'enfadin a Sant Sadurní, on estiguin pensant, no hi sortim, sí, un d'aquests moments, una d'aquestes fites es titula La bombolla catalana i fa referència a aquests primers vins escumosos que es van elaborar a la península Ibèrica i una fita que van liderar des de Sant Sadurní d'Anoia. Una web que obre amb aquestes fites històriques. I després també hi ha la secció de les denominacions d'origen. Si ha estat complexa seleccionar aquestes fites històriques, abocar aquí tota la informació sobre les 12 deus catalanes tampoc haurà estat fàcil. Com dèiem, és molt ric, els Catalan Wines donen per molt.
Exacte, no? El sistema de denominacions d'origen és el nostre sistema imperant. La informació de cada una de les deus no és fàcil, cadascuna té els seus trets característics, els seus trets definitoris, però aquí el que han fet és aquesta expressió, no? Aquesta web, com diem sempre, és aquesta eina per explicar-nos arreu del món, també de forma interna, han sigut doncs, les pròpies denominacions d'origen, les que han preparat el seu contingut que trobem a cada una d'elles. És una eina per elles, és una eina pel conjunt del sector i, per tant, és important aquesta transversalitat i que cadascú doncs, es senti el més representat possible amb la seva explicació i que és una eina viva i que sempre es pot modificar i ampliar de contingut.
Quines dades bàsiques incorpora cada DO? Hi ha coincidència?
Sí, és a dir, el que aquí vam establir doncs, eren una estructura amb quines dades doncs, creiem més rellevants. Com dèiem, aquesta porta d'entrada, que és el conjunt del vi català, que és la web Catalan Wines, doncs, òbviament, una fitxa de contacte amb cada una de les, amb la DO directament, es fica en context les hectàrees de vinya de cada una d'elles, el nombre de cellers, les varietats autoritzades i després doncs, cada una de les denominacions d'origen s'explica, s'expressa de la manera més definitòria per cada una d'elles.
I ja hi tornarem. Però hi ha molta imatge, la imatge té molta força també en aquesta web.
Tenim un país brutal, hem de ser capaços d'explicar-lo i ensenyar-lo tot arreu.
I tant que sí. Sumem a la conversa la directora general de l'INCAVI, Alba Balcells. Molt bon dia.
Molt bon dia a totes i tots.
Alba, amb el Pol hem començat a tafanejar una mica la web, a explicar què hi trobarem, però també volíem saber per què neix Catalan Wines, quin sentit té, quina falta feia, quin buit ve a cobrir, si és així?
Sí, doncs com a nosaltres ens agrada explicar des de l'Institut Català de la Vinya i el Vi, és el que millor ens permet explicar-nos al món. El vi és una bandera que posem a damunt de la taula i aquest efecte, doncs, molts pocs productes el poden aconseguir. Aquest vi que ens fa viatjar, que ens trasllada sobretot a un origen i que Catalunya, doncs, necessitava poder explicar d'una forma global tot aquest potencial patrimonial que tenim des de fa molts i molts anys. Ens en vam donar compte d'una forma potser molt flagrant quan un grup de japonesos, en aquesta última edició de Barcelona Wine Week, van entrar en contacte per primera vegada amb el vi català i preguntaven, no, per aquesta necessitat de voler saber de més on havien d'anar, on es podien, no, connectar, dirigir per saber-ne més. I clar, doncs Catalan Wines una mica és això, eh? És aquesta eina posada al servei del sector a nivell internacional, però també a nivell local, per poder, doncs, explicar-nos des d'aquest punt de vista. Hem volgut, sobretot, que tot girés entorn a la història, no? Aquests 2.700 anys de trajectòria, una de les regions europees amb més calat i, per tant, creiem que feia molta falta poder fer aquest exercici conjuntament, doncs, amb tot el sector, amb la gent del Vinseum, amb la gent de l'Associació Vinícola de Catalunya, amb el clúster Innovi, amb totes les denominacions d'origen, per poder, doncs, fer aquest exercici de país, d'explicar entre tots què és el vi català.
I posar-ho ben fàcil, el Pol ens explicava que s'ha vist que una forma de cercar, de buscar informació, és a través d'aquestes dues paraules, Catalan Wines, no? Per tant, la intenció és que de seguida trobin aquesta eina ara que hi és.
Certament. Quan una persona, no, s'interessa pels nostres vins, doncs, no, hem fet també l'exercici de buscar o d'interessar-nos per què és el que mou a una persona, no, de l'altre punta de món quan s'interessa pels nostres vins. I de fet, ha estat això, eh? Els Catalan Wines, doncs, a l'alçada dels vins de Sud-àfrica, dels vins de Xile o de qualsevol altre país que sigui una potència mundial a nivell de vi.
Amb el Pol Oliva tafanejàvem, començàvem just a tafanejar una mica aquesta web. Com s'estructura? Què hi trobem ara mateix?
Ara mateix estem en una primera fase, en una fase d'inici, que en diem nosaltres. Això s'anirà desenvolupant successivament. Tenim moltes ganes d'enriquir-la amb els nostres valors, sobretot posant molt, molt en valor les nostres vinyes en un moment, no, de fort canvi climàtic. El nostre ADN rau en la vinya, és el que ens fa diferents, en les nostres varietats pròpies, en les nostres varietats tradicionals. I aquí hem volgut fer, doncs, una aposta molt ferma per explicar, doncs, aquest país de vins i de vinyes. De fet, en una de les pestanyes, si ara teniu el mòbil a mà o l'ordinador, podeu xafardejar, hi ha tot un gran bloc que explica els nostres territoris, les nostres denominacions d'origen i, sobretot, un dels projectes més emblemàtics d'aquest horitzó Incavi 2025, que és el nostre full de ruta, el nostre pla estratègic, doncs el que fa és parlar del projecte Vins de Finca Qualificada, que, doncs, ens permet fer aquest viatge per les nostres comarques, pels nostres territoris i per les nostres varietats. Si teniu una estona i us podeu dedicar a xafardejar, no?, conjuntament amb aquesta imatge de la que parlàveu, que la Maria Rosa Ferrer ens ha ajudat a donar-hi ànima, doncs crec que s'entén, no?, d'una forma molt, molt fàcil i molt ràpida el que volem projectar al món amb aquesta eina.
I tant, ho farem, tafanejarem. De fet, tant el Pol com jo mateixa tenim obert aquí la pàgina mentre parlem. Sempre que parlem amb Alba Balcells, surt a col·lació aquest pla estratègic Horitzó Incavi 2025. Com m'hi encaixa el Catalan Wines, aquest projecte de divulgació?
Sí, mireu, Horitzó Incavi 2025 és una aposta en el moment, no, que una servidora arriba a la direcció general, ara farà un any i escassament 10 mesos, ens posem a treballar amb el conjunt del sector i amb el conjunt dels experts internacionals per dotar-nos d'aquesta eina estratègica que ens ha de poder situar el que sempre anomenem nosaltres aquest next INCAVI, l'INCAVI del futur, quan d'aquí a escassament 2 anys es celebrarà el 45è aniversari d'aquesta institució única al nostre país i al món. Dins d'aquests 23 projectes transformadors que ens han de permetre tenir un institut molt més modern, molt més adaptat, molt més capdavanter i, sobretot, que sigui útil al conjunt del sector vitivinícola català, n'hi ha un, que és justament no, la creació d'aquesta web internacional a l'hora doncs, d'ajudar-nos a fer aquest salt també a nivell de promoció i de divulgació del que és el vi català en el seu conjunt. Doncs perquè fins ara no, ens sentíem una mica orfes, perquè no existia aquesta eina, no, una eina que la té doncs, qualsevol país vitivinícola de referència a nivell mundial.
I ens acomiadem ja, però una última qüestió, Alba Balcells. Recentment ha estat de missió, una missió de l'INCAVI a les Canàries, amb la intenció de donar un impuls a la revalorització de la malvasia, oi?
Sí, i tant. Aquest també és un dels altres projectes transformadors neuràlgics, perquè nosaltres sempre ens hem de fer una pregunta, i és què fa diferent el vi català? Què fa diferent el vi català en un moment de màxima exigència, de màxima competitivitat? Doncs què el fa diferent? Doncs les nostres varietats, els nostres territoris, els nostres climes i, per acabar, doncs, el talent de la nostra gent, dels nostres enòlegs i dels nostres viticultors. I aquí és on nosaltres volem seguir posant l'accent i l'incís en aquesta malvasia, la malvasia de Sitges, que és doncs, una varietat extraordinària que ens situa al món amb, no, amb una singularitat i una no, expertesa única que, doncs, que ens farà doncs, de ben segur que molta gent ens conegui i molta gent posi en valor tot aquest tresor que representa aquesta varietat.
Doncs moltes gràcies, Alba Balcells, per compartir aquesta estona amb Ràdio Vilafranca. Fins aviat.
Moltíssimes gràcies, bon dia.
A reveure.
A reveure.
Pol, seguim tafanejant aquesta web. Ens havíem quedat amb aquestes 12 denominacions d'origen. Hi ha una pestanya també dedicada als cellers.
Exacte. Dins dels cellers, ara mateix, el que hi trobem doncs, és aquesta definició de país, de la importància cabdal que tenen. Però, com comentava la directora, com comentava l'Alba, doncs, amb aquesta segona fase amb la que ja estem treballant per fer créixer la Catalanguanys, és un dels blocs que més creixerà.
I una altra de les pestanyes fa referència a l'enoturisme, vital també, perquè està en plena expansió.
Exacte, l'enoturisme, com la pròpia web, poder-nos explicar arreu i com més, millor. És un bloc que hem pogut treballar molt conjuntament amb la gent de l'Agència Catalana de Turisme, on ara mateix hi ha referència des de les 9 rutes del vi del país, però que, com deia, també és un dels punts que més creixerà.
Hi ha també un apartat dedicat a actualitat, amb agenda, aquest suposo que s'anirà farcint, no?, progressivament.
I tant, ja comences, tothom que hi vulgui entrar pot entrar-hi, la web i l'agenda és activa, és aquest punt de trobada on trobarem els principals actes, els principals esdeveniments de tot tipus relacionats amb el vi català, tant a nivell internacional com a nivell nacional.
Ens dèieu, tant tu com l'Alba Balcells, directora general de l'INCAVI, que vol ser una web viva. Això què vol dir exactament?
Que s'ha de poder nodrir tothom, l'ha de poder fer servir, el contingut volem que estigui actualitzat, que sigui un punt de trobada, que sigui un punt d'entrada, que realment ens doni aquest servei que necessitem per poder-nos explicar més i, sobretot, millor.
El sector ha començat a fer demandes o tot just estan descobrint-la?
Sí, la s'està descobrint. És una eina que porta un mes en funcionament, però que, com dèiem, estem molt contents de la rebuda i de les peticions que tenim per poder incloure contingut i, sobretot, la gent amb voluntat d'aportar-hi.
Hi ha segona fase prevista. No sé si està
en
madura
marxa.
O en marxa ja.
En marxa.
En marxa.
Una segona fase que contemple doncs, poder explicar que és tot l'entorn del vi català, aquests agents, aquest sector que sempre diem el sector vitivinícola, per qui està conformat, com està conformat, creiem que és important que tothom hi pugui ser present, un apartat de valors que ens defineixi com a regió, aquesta part més de manifest, i sobretot una part que ens fa molta il·lusió poder créixer, que és amb l'apartat d'història, que com comentàvem doncs és aquest nexe, aquest fil conductor de tota la web, poder explicar tot el patrimoni, tota la història que tenim. Està previst doncs créixer aquestes 12 fites amb molta més informació dins de cada una d'elles perquè tothom que vulgui conèixer més del vi català ho pugui fer.
Doncs per part nostra només queda donar-vos l'adreça, com descobrir aquests Catalan Wines. És senzillíssim, catalanwinestotjunt.com. T'afanegeu aquesta web. Pol Oliva, gràcies per acompanyar-nos avui aquí en directe i molta embranzida en aquesta segona etapa del Catalan Wines, que creixi ben aviat.
Moltes gràcies, bon dia.
Adéu-siau.
Tot sembla ara un somni tan distant, sempre a les ordres d'algun fals profeta que s'ha oblidat que aquí tots som iguals.
D'aquesta manera tanquem la segona hora del Penedès en xarxa. Ara fem una breu pausa, escoltem quatre anuncis i de seguida arriba el butlletí de notícies de les 11 i després seguim tot feinejant una estona amb la filosofia de la mà del nostre professor de capçalera, Pere Martí, i acabarem a la cuina amb la xef Gemma Riera, que avui ens ensenyarà a fer el pa de Sant Jordi. Fins ara!
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.